Què tal? Benvingudes i benvinguts. Això és Temps Ombrívol, aquí a Canal 20 Ràdio, amb un servidor, el Dani Castillo. Temps Ombrívol, recorda el teu programa de les mogudes paranormals, estranyes i misterioses. Canal 20 Ràdio, la ràdio d'Olèrdola, la ràdio de tots. I recorda que també ens acompanya la millor música psicodèlica de totes les èpoques. I si ens estàs escoltant dilluns, recorda que pots fer-ho sempre d'11 a 12 de la nit, i si és dissabte i diumenge, doncs de 6 a 7 de la tarda ens trobaràs cada setmana. Temps Ombrívol. Si us apreteu una miqueta aquí al meu costadet, anem juntets i juntetes a ficar-nos a l'ascensor que ens baixarà cap a la cala de la Costa Brava, a la que hem anat avui. Molt xula, molt bonica, ja veureu. Veniu amb mi, va, que agafarem l'ascensor, que segur que us agrada la cala. Fantàstica, meravellosa. Endavant, que ja arriba. Vinga. Som-hi. A veure, apreta tu aquí, així, vinga, no us deixeu res, que després no tornem. Vinga, passa, tu també, endavant, es tanca, som-hi, directament a la cala, Bé, doncs ja està, l'estiu aquí, quina calor que fa, Déu-n'hi-do, ja està, juny, ja, estiu, d'aquí dos dies ja estem a l'estiu. Amb aquest temps ja a banyar-nos a la platja directament, sense neoprè ni res. Aquí ja a pelo, a saco, a la platja. Vinga, aneu baixant. Som-hi. Ara. Anem tirant, apaga els llums, que no es quedi res encès, i sortim directament. Aquí la teniu. Fantàstica i meravellosa, Què us sembla? Vam sortir l'altre dia de Palamós i mira, avui aquí, a Cala Fosca, al costadet de Palamós, aquí a Cala Fosca, davant de la platja més popular de la població de Palamós. No es veu afectada per cap mena de port, ni mercantil ni esportiu. Aquí tenim una platxeta per estirar-nos una estona, no vindrà cap vaixell aquí. Bueno, sí que tenim aquí les típiques piragüetes, però ja veieu que res de res, molt xula, A l'estiu es posa a petar i immortalitzada per reculls fotogràfics antics, que encara conserva certa màgia del passat. Per sort, al seu voltant no s'hi ha deixat construir les masses d'edificis que són la tònica, no?, de tota la veïna abadia de Palamós. Que trobem a Palamós no ho trobem aquí a Cala Fosca, sí que trobem doncs alguna caseta baixeta. I fixeu-vos que aquí davant nostra hi ha algun edifici així rotllo modernista i tal, molt xula. Cala Fosca, a prop de la platja, allà veieu l'ermita de Santa Maria de la Fosca, que dona nom a la platxeta, i cap al nord podem veure el castell de Sant Esteve de la Fosca. Tot és la Fosca, per això Cala Fosca. Doncs res, jo imagino que us està agradant moltíssim, però hem de començar el programa, Sí? Doncs apa, ja podreu gaudir d'aquí una estoneta, vale? Apa, comencem la moguda paranormal. L'actualitat et fa por. I fixeu-vos què portem avui, perquè la primera i a tope, eh? Finalment, el Pentàgon admet que investiga els ovnis. Doncs sí, sembla que finalment el Pentàgon doncs, ha hagut d'admetre que la investigació dels ovnis és oficial. En una declaració proporcionada exclusivament al New York Post, un portaveu del Departament de Defensa dels Estats Units va parlar de la iniciativa governamental secreta anomenada Programa d'Identificació d'Amenaces Aeroespacials Avançades, AATIP, i de la seva investigació sobre els fenòmens aeris no identificats. Mentre que el Departament de Defensa dels Estats Units va dir que va tancar el programa el 2012, el portaveu Christopher Sherwood va reconèixer que el departament encara investiga els albiraments de naus espacials extraterrestres, és a dir, que allò de que el 2012 havien tancat el programa era mentida. Segons les paraules de Sherwood, el Departament de Defensa sempre està preocupat per mantenir una identificació positiva de tots els avions en el nostre entorn operatiu, així com identificar qualsevol capacitat estrangera que pugui ser una amenaça per la pàtria. El Departament continuarà investigant a través de procediments normals els informes d'aeronaus no identificades trobades per aviadors militars dels Estats Units per garantir la defensa de la pàtria i la protecció contra la sorpresa estratègica dels adversaris de la nostra nació. Evidentment, aquestes paraules poden ser interpretades d'una forma o d'una altra. Poden ser interpretades literalment si aquests enemics entenem que són països estrangers enemics dels Estats Units, o bé aeronaus que venen doncs, d'un altre lloc de l'univers. El senyor Nick Pope, qui va investigar el secret dels ovnis per al govern britànic durant la dècada dels 90, va qualificar els comentaris del Departament de Defensa dels Estats Units com una revelació bomba. I un altre expert, el John Greenwald Jr., qui va aconseguir que es desclassifiquessin els documents sobre el programa secret d'OVNIs del Pentàgon, també va considerar que es tracta d'una revelació sense precedents. Aquesta declaració oficial va més enllà de la revelació. Durant dècades, teòrics de la conspiració han denunciat públicament que el govern dels Estats Units ha estat ocultant l'existència de naus d'origen extraterrestre. Ara, el que semblava ser una teoria sense proves ni fonaments, no ho és, després de tot. El programa continua a l'interior de l'edifici labiríntic del Pentàgon. I el més sorprenent de tot és que els experts que treballen en el projecte i els polítics que van donar suport insisteixen que la investigació no ha estat en va. Després d'investigar innombrables informes de soldats nord-americans de trobades entre objectes desconeguts i avions militars, estan convençuts que res en aquest món pot explicar-los. I si us sembla, anem a presentar el grup que portem avui, bueno, més que el grup, el disc, perquè el grup ja és prou conegut, ja que avui escoltarem els Pink Floyd, els nostres col·legues els Pink Floyd, i ha portat el seu primer disc, The Piper at the Gates of Dawn, que és l'àlbum de debut del grup britànic. Grup britànic, ja sabeu, Pink Floyd, en rock progressiu, psicodèlic i també intergalàctic, no? Aquell rock de l'espai, dels anys 70, tot i que els seus orígens són absolutament psicodèlics. L'únic àlbum del grup creat sota la direcció del membre fundador, Syd Barrett, recordeu que aquest home estava una mica tarat, i sense el David Gilmour, que és una miqueta el que va arribar després i li va donar una altra embranzida al grup. L'àlbum, anomenat així, The Piper at the Gates of Dawn, en referència al setè capítol de la novel·la El vent entre els salzes del Kenneth Grahame, i amb una foto caleidoscòpica de la banda presa per Big Sing, va ser gravat entre els mesos de febrer i maig de 1967 a l'estudi Abbey Road i editat el 5 d'agost de 1967. Va ser produït per l'enginyer de The Beatles, Norman Smith, i editat sota el segell d'EMI Columbia, al Regne Unit, i sota el de Tower Records als Estats Units, a l'agost i l'octubre d'aquell any, respectivament. El llançament de l'àlbum als Estats Units va ser programat amb la gira de la banda al país. Al Regne Unit no van treure cap senzill del propi disc, però als Estats Units Fleming va editar com a senzill. La versió nord-americana de l'àlbum té una llista de temes reorganitzats i conté el senzill editat al Regne Unit que no forma part de l'àlbum, See Emily Play. Dues de les cançons de l'àlbum, Astronomy Domine i Interstellar Overdrive, es van convertir en pilars del llistat de cançons dels concerts en directe de la banda, mentre que altres cançons es van tocar en directe només un parell de vegades. Des del seu llançament, l'àlbum ha estat aclamat com un dels millors àlbums de rock psicodèlic i el 1973 va ser empaquetat amb el segon àlbum de la banda, que algun dia el portarem aquí, a Sadefulf o Secrets, i publicat com a An Ice Pair, per introduir els nous seguidors als primers treballs de la banda després de l'èxit de The Dark Side of the Moon. Recordeu que és com una mena de segona etapa del grup, no? Les edicions especials limitades de The Piper The Gates of Dawn es van editar per a celebrar doncs, els 30, 40, 50 anys. Evidentment, cada cop que facin anys aquests discos són reeditats perquè és sempre un gran negoci. El 2012, aquest àlbum va aconseguir la posició 347 a la llista dels 500 millors àlbums de tots els temps a la revista Rolling Stone. Anem a escoltar Pink Floyd, The Piper at the Gates of Dawn. Anem a escoltar el primer tema que obre l'àlbum, Astronomy Domine. Endavant!
poor old head is a reeling as I go deep into the funnel of love. I tried and I tried to run and hide. I even tried to run away. You just can't run from the funnel of love. It's bound to get you.
I de tornada, que estem aquí a Temps Ombrívol, un servidor Dani Castillo està sentint Canal 20 Ràdio. Temps Ombrívol, estàs a la secció L'actualitat fa por.
It's such a crazy.
I mira què portem ara, perquè un misteriós asteroide amb lluna pròpia es dirigeix perillosament cap a la Terra. Sí, ja sabeu que últimament no paren de sortir notícies d'aquestes de catàstrofes absolutes i aquí tornem un altre cop a tenir-la. Un colossal asteroide que mesura gairebé 3 quilòmetres es dirigeix cap a la Terra a la velocitat increïble de 67.270 quilòmetres hora. Segons ha revelat el tabloide britànic Daily Express, l'asteroide anomenat 1999 KW4 passarà prop de la Terra d'aquí a ben poquet. Prepareu-vos perquè, descobert el 20 de maig de 1999 pel programa Linear, una col·laboració de la NASA, la Força Aèria dels Estats Units i l'Institut Tecnològic de Massachusetts, ha aconseguit descobrir un 60% d'objectes propers a la Terra. El 1999 KW4 és una de les roques espacials més grans que orbiten al voltant de la Terra. A causa de la seva gran grandària i velocitat, l'asteroide serà visible sobre la Terra durant el seu pas més proper. Segons Edi Irizarri, que no és basc, vicepresident de la Societat Astronomia del Carib, aquest acostament presenta l'oportunitat perfecta perquè els astrònoms aficionats provin les seves habilitats. El 1999 KW4 viatja a 67.270 km/h en relació amb la Terra, va dir Irizarri. Earth Sky. La seva ràpida velocitat combinada amb la mida de l'asteroide permetrà que els astrònoms aficionats el puguin observar mentre es mou davant de les estrelles. La roca espacial no serà visible a simple vista, però els aficionats a l'astronomia equipats amb telescopis de 20 centímetres de diàmetre i més grans podrien veure l'asteroide, que podria arribar a una magnitud visual de prop de 12 durant l'acostament més proper. Basat en els càlculs de la trajectòria orbital de la NASA, la roca espacial s'acostarà a la Terra des d'una distància de 0,03464 unitats astronòmiques. Au, només una unitat astronòmica mesura aproximadament 149.600.000 quilòmetres, que és la distància de la Terra al Sol. Això vol dir que l'asteroide 199 KW4 reduirà aquesta distància a tan sols 5.180.000 quilòmetres, el seu màxim acostament al nostre planeta. Segons Irizarri, ha estat classificat com un objecte proper a la Terra i és potencialment perillós. No obstant això, l'òrbita d'aquesta enorme roca espacial s'entén bé i se sap que no representa un risc per a la Terra. L'astrònom va dir que la propera trobada més propera amb la Terra serà segurament ara en aquests dies. Per tant, ja veurem. I sembla ser que quan torni un altre cop a estar més a prop serà el 25 de maig de 2036. Si no impacta abans, el 2020, 21, 22, 23... Pel que fa als asteroides, són molts els que asseguren que la NASA i altres agències espacials ens estan mentint. o no ens informen degudament del perill de les roques espacials. L'origen d'això el trobem al 2002, quan l'Agència Espacial Nord-Americana va advertir que un asteroide podria impactar contra la Terra el 2019. Després de la controvèrsia causada per l'inquietant advertiment, la NASA va decidir retirar la publicació i per això no va evitar que els teòrics de la conspiració asseguressin que ens estaven enganyant. I per seguir una miqueta amb el tema de les catàstrofes, anem del perill de que impacti doncs, un meteorit immens, com a la pel·lícula d'Armagedon, us en recordeu, aquell Bruce Willis que intenta salvar-nos a tots. Doncs hi ha una altra predicció i en aquest cas torna un altre cop a aparèixer en escena el nostre amic Hugger Beats, perquè ja sabeu que és un expert en predir terratrèmols i en aquest cas es compleix una de les seves prediccions, ja que un monstruós terratrèmol de magnitud de 8 sacseja Perú. I molts de vosaltres us preguntareu, Perú, què està passant? Ai... Ho havia de fer. Les prediccions de Hugger Beats s'han tornat a complir. Una persona ha mort i almenys 11 persones han resultat ferides a Perú i altres 7 ferits a l'Equador. Després d'un terratrèmol de magnitud 8.0 que ha sacsejat al nord de Perú fa ara una miqueta més d'una setmana, segons el Centre d'Operacions d'Emergència Nacional, l'epicentre del terratrèmol va ser a una profunditat aproximada de 115 quilòmetres i es va sentir en llocs tan llunyans com Lima, Perú, o Caracas, a Venezuela, i Quito, a l'Equador. El Ricardo Seijas, cap del Centre d'Operacions d'Emergència, va dir que el nombre de ferits havia augmentat almenys 11 persones. També es van registrar nombrosos danys a edificis, incloent-hi 5 escoles, 2 esglésies i 4 centres mèdics. La ciutat peruana de Llurimaguas es trobava entre les zones més afectades. El Sistema Nacional de Defensa Civil ha enviat equips d'emergència a les àrees afectades, també... Hi ha hagut esllavissades de terra en diverses parts de l'Equador a causa de la forta tremolor. Sembla que aquest terratrèmol ha estat el més fort en Perú en els últims 12 anys. El Cohen va tuitejar que el terratrèmol es va sentir en diverses regions del país i que continua el seguiment. Per la seva banda, el Centre d'Alerta de Tsunamis del Pacífic va descartar l'amenaça de tsunami perquè el terratrèmol es va situar a gran profunditat. El senyor Hugger Beats, sabeu que algun cop hem parlat d'ell aquí, utilitza una tecnologia sofisticada anomenada índex de geometria del sistema solar. Per predir terratrèmols, l'investigador sosté que l'estirada gravitatòria dels cossos espacials durant el temps d'alineació d'alineacions planetàries desestabilitza les plaques tectòniques de la Terra. I aquesta és la raó principal que hi ha darrere de l'augment dramàtic de les activitats sísmiques en aquests moments. Després de 3 anys investigant, queda clar que certa geometria planetària en el sistema solar tendeix a causar un augment sísmic, mentre que una altra geometria no ho fa, va escriure Hugger Beats al seu lloc web. Bé, el ja popular investigador sísmic està convençut que tard o d'hora tindrà lloc un destructiu terratrèmol que afectarà tot el planeta. Però no és l'únic. També tenim el científic nuclear iranià Behram Keske. El Behram Keske porta temps advertint que un megaterratrèmol canviarà el món per sempre. Les Amèriques es dividiran, segons ell, i més de 2 milions de persones moriran. un esdeveniment que és inevitable. Kese assegura que Amèrica del Nord i Sud-amèrica es dividiran a causa del gran terratrèmol i que els megatsunamis impactaran contra les costes d'Estats Units i Àsia, on es perdran altres 40 milions de persones. Déu-n'hi-do. El científic iranià va dir que el continent sud-americà és el punt de partida del monstruós esdeveniment sísmic, però el pitjor de tot és que hi haurà terratrèmols de magnituds que oscil·laran entre 10 i 16, i fins i tot entre 20 i 24. Déu-n'hi-do! La Fundació Keshe, dirigida pel citat científic i amb seu a Bèlgica, sosté que la sèrie de terratrèmols que s'estan produint en l'últim any constitueix el començament d'un megaterratrèmol que, segons ell, podria tenir lloc en qualsevol moment. No obstant això, tot i que Hugger Beach com Keshe estan advertint que estem a les portes d'una catàstrofe sense precedents en la història moderna, la comunitat científica descarta aquesta possibilitat, assegurant que cap tecnologia és capaç de preveure els terratrèmols amb precisió. Però potser els científics haurien d'obrir una mica més la seva ment, investigar com un sol home és capaç de predir terratrèmols per finalment poder preveure a una població que poc podem fer al respecte. Només esperar quan serà el terratrèmol, quan passarà això del terratrèmol apocalíptic. Anem a escoltar un altre tema dels Pink Floyd i del seu super primer disc. En aquest cas anem a escoltar un dels temes dels que parlàvem abans, Fleming, Pink Floyd, endavant!
So blue, lying on an eiderdown. Yippee, you can't see me, but I can you. Blazing in the foggy dew, sitting on a unicorn. No fear, you can't hear me, but I can you. Watching buttercups cup the light, sleeping on a dandelion. Too much, I won't touch you, but then I might. The starlit sky, traveling by telephone. Hey ho, here we go, ever so
seguim aquí a l'actualitat fa por. Estàs escoltant Temps Ombrívol, la Canal 20 Ràdio, amb un servidor, el Dani Castillo. Hang up the chick, Harry, hang it up, daddy, your girl's not a tiny boy pill. Aquesta actualitat que fa yuyu. Recordeu que avui hem vingut a fer el programa fins a la platxeta de Cala Fosca, al costat de Palamós. I l'actualitat fa yuyu, l'actualitat fa por. Avui venim carregadets. Fixeu-vos, diversos pilots de la Marina dels Estats Units que revelen trobades recents amb ovnis. Sí, heu sentit bé. Abans comentaven doncs, que hi ha aquest programa del Departament de Defensa que investiga doncs, una miqueta tots els catxarrets que volen pel nostre firmament, per si són enemics dels Estats Units, o bé són catxarrets que venen més enllà de l'espai. Doncs fixeu-vos, perquè en aquest cas parlem de casos molt concrets, ja que 5 pilots de la Marina dels Estats Units han relatat una quantitat de trobades increïblement estranyes amb objectes voladors no identificats a la costa est dels Estats Units, i 2 dels pilots tenen nom i cognoms. La trobada amb la nau d'origen desconegut els va deixar impactats pels moviments que desafiaven les capacitats de propulsió i aerodinàmica conegudes, i la van descriure com una cosa semblant als efectes especials en una pel·lícula de ciència-ficció de finals dels anys 80. Les històries dels pilots també apunten a una important actualització dels sensors en les seves aeronaus, que va fer que la presència d'aquestes naus fos detectable. I el que és encara més important és que aquests esdeveniments van ocórrer o van passar el 2015, més d'una dècada després que es produís l'ara famós incident anomenat OVNI Tic Tac, el 2004. I tot això ha sortit a la llum, almenys oficialment, tot just unes setmanes després que la Marina dels Estats Units digués que està canviant els seus procediments perquè els operatius s'informin sobre fenòmens inexplicables en l'espai aeri. El tinent Ryan Graves, un pilot de la FA-18 Super Hornet, que ha format part de la Marina durant una dècada, ha decidit revelar les sorprenents trobades. A l'article del The New York Times, publicat el 26 de maig de 2019, Graves, va descriure com les estranyes naus apareixien en el seu espai aeri d'entrenament durant hores i fins i tot dies. Segons les seves paraules, diu, aquestes coses estarien allà tot el dia, va dir Graves. Mantenir un avió en l'aire requereix una quantitat significativa d'energia. Amb les velocitats que observem, 12 hores en l'aire són 11 hores més del que esperàvem. Graves i un altre pilot, que també ha revelat la seva identitat, el tinent Danny Acoin, eren aviadors navals que formaven part de l'esquadró Strike Fighter Squadron 11. Sobrenomenats xarxa Rippers, a l'estació aèria naval d'Oceania, Virginia, als Estats Units. Però el 2014 van començar a aparèixer estranyes anomalies en els radars de les seves Super Hornet. Mentre estaven realitzant maniobres d'entrenament davant la costa atlàntica entre Virginia i Florida, segons Graves, els pilots van començar a detectar els estranys objectes en les seves àrees d'entrenament després que es realitzés una actuació en la tecnologia, en els avions de combat. Aquesta modificació proporcionava als pilots una major capacitat de veure més lluny. comprendre millor el que s'estava detectant i tenir una capacitat enormement millorada per veure objectes volant baix, a sota i a sobre de la superfície. El tinent Acoin va explicar que va interactuar dues vegades amb els objectes. La primera vegada, després de detectar l'objecte en el seu radar, i es va col·locar 1.000 peus per sota d'ell. Va dir que hauria d'haver vist amb la càmera del seu casc, però no va poder, tot i que el seu radar li indicava que era allà mateix. El primer que van pensar els pilots és que es tractava d'algun programa de drones extremadament avançat i classificat, però llavors va ser quan els van veure. A finals de 2014, el tinent Graves va tornar a la base a Virginia Beach i quan es van trobar amb un company d'esquadró que acabava de tornar d'una missió amb una expressió de sorpresa a la cara. Pel que sembla, un dels subjectes va estar a punt d'impactar amb el seu aparell. El pilot i el seu copilot volaven sobre l'Atlàntic a l'est de Virginia Beach quan alguna cosa estranya va passar a prop seu. Es tractava d'una esfera i al seu interior un cub. No obstant això, la presència d'aquestes naus al cel no va ser el més estrany de tot. Més enllà de descendir milers de peus en qüestió d'un o dos segons i posseir característiques de vol que no es poden realitzar amb tecnologia coneguda, els inesperats visitants no eren d'aquest planeta. Les naus acceleraven a una velocitat hipersònica, fent parades sobtades i girs instantanis, una mica més enllà dels límits físics que pot suportar una tripulació humana. Quan el periodista de The New York Times va preguntar què pensaven que eren els objectes, els pilots es van negar a especular. Hem vist helicòpters que poden surar, tenim avions que poden volar a 30.000 peus i just a la superfície, però combina tot això en un vehicle d'algun tipus sense motor a reacció, sense sortida d'escapament, és gairebé impossible, són les conclusions de Graves. Vosaltres mateixos estem davant d'un cas, de diferents casos en els quals tenim a pilots experts, molt experts, que han vist, recordeu, coses com una esfera i al seu interior un cub que viatjaven a velocitats hipersòniques. I ja per acabar l'actualitat fa por, us parlaré d'un tema que va sorgint de tant en tant i vull que tingueu informació. I és l'anomenada Terra Buida. Avui parlarem dels secrets de la Terra Buida, els secrets de la Tierra Hueca, que segur que heu sentit això en castellà, la Terra, Terra Buida. Molts amants del món paranormal estan familiaritzats amb la teoria de la Terra Buida. La idea es basa en les antigues llegendes de moltes cultures que afirmen que hi ha races d'éssers, civilitzacions senceres que prosperen a les ciutats subterrànies. Molt sovint es diu que aquests habitants del món inferior són més avançats tecnològicament que els que estem a la superfície. Algunes persones fins i tot creuen que els ovnis no són d'altres planetes, sinó que són fabricats per éssers intraterrestres. Però també són molts els científics que han especulat amb la idea de la Terra Buida. Per exemple, l'astrònom anglès Edmund Halley, després de diversos estudis, va arribar a la conclusió que la Terra era un cos buit que consta de quatre concèntriques esferes, una dins de l'altra, i el 1869 el doctor Cyrus Teed va proposar que l'ésser humà no vivia en la superfície exterior d'una esfera buida, més aviat en el buit d'una esfera molt més gran. Llavors, si donem per valides totes aquestes teories, qui són els estranys éssers que habiten a l'interior de la Terra? Com van arribar a viure dins? I on són les entrades a les seves ciutats subterrànies? Agartha és un dels noms més comuns donats a les societats d'habitants subterranis. Aquesta informació la va revelar el mariner noruec anomenat Olaf Jansen segons el llibre Agartha, Secrets de les ciutats subterrànies. Escrit per Willis Emerson, explica com el vaixell de Jansen va navegar a través d'una entrada a l'interior de la Terra al Pol Nord. Durant 2 anys, Jansen va viure amb els habitants de les colònies de Agartha, els que mesuraven gairebé 4 metres d'altura, i el món estava il·luminat per un sol central, Shambhala Menor. Una de les colònies també va ser la seu del govern de l'interior de la Terra, de la xarxa. Si bé Shambhala Menor és un continent interior, les seves colònies són ecosistemes tancats amb petits situats just a sota de l'escorça terrestre. Pel que sembla, doncs, els habitants d'Agartha es van veure obligats a baixar a l'interior del nostre planeta pels nombrosos cataclismes i guerres que van tenir lloc a la superfície, com la perllongada guerra Atlante-Lemuriana i el poder de l'armament termonuclear que, eventualment, podria haver destruït aquestes dues civilitzacions altament avançades. El Sàhara, el Gobi, l'Outback, Austràlia i els deserts dels Estats Units són només alguns exemples de la devastació. Les subciutats van ser creades com a refugis per a la gent, a més de protegir els registres sagrats, ensenyaments i tecnologies d'aquestes cultures antigues. Suposadament hi ha diverses entrades al regne d'Agartha a tot el món. Tindria, per exemple, el Parc Nacional Cova Colossal, el Mammoth Cave National Park a Kentucky, Estats Units. El Mont Shasta, Califòrnia, Estats Units. La ciutat agartiana de Telos es troba suposadament sota aquesta muntanya. I així molts més, com el Manaus, al Brasil, el Mato Grosso, també al Brasil, les Catarates d'Iguaçu, a la frontera entre Brasil i Argentina, les muntanyes de l'Himalaya al Tíbet, el Xonxe, que està suposadament protegida per monjos hindús, seria la ciutat que està després d'aquesta entrada. Tindríem també Branca, a la Índia, o la Gran Piràmide de Giza, a Egipte. També les mines del rei Salomó, al sud del Mar Mort, al Pol Nord i al Pol Sud, i no sé, tindríem alguna entrada aquí nosaltres? Hi hauria algun tipus de porta d'accés a aquestes terres, no sé com dir-ho, de l'inframont? Sí? Podríem dir que les anomenades portes de l'infern podrien ser entrades a aquesta terra buida? Busqueu informació, doncs, sobre les portes de l'infern. A veure si potser trobem alguna cosa entre tots, alguna porta que sigui una entrada a un món desconegut. Us recordo la història de Felip II i la construcció de l'Escorial per taponar una d'aquestes portes d'accés a l'infern. Què us sembla si anem a escoltar un últim tema de Pink Floyd i el seu primer àlbum? Sí, doncs endavant, anem a sentir Pow Era Talk Act. Pink Floyd, endavant!
No.
una peli da por.
The backs of 10 strong horses tried to save the castle.
I comencem una pel·li de por, la secció final de Temps Ombrívol. Recorda que el programa de les mogudes paranormals i la música psicodèlica que t'espera a Canal 20 Ràdio cada dilluns d'11 a 12 de la nit. Temps Ombrívol. Si sents la repetició del programa, doncs els dissabtes i els diumenges de 6 a 7 de la tarda, amb un servidor, el Dani Castillo. I avui us recomano una pel·lícula que l'original és del 1958, però jo recomano que reviseu la del 1988. Doncs, no sé, per a mi em fa la sensació que és una miqueta més terrorífica. Estic parlant de... The Blob. The Blob, estrenada aquí com El terror no tiene forma i a Mèxic com La mancha voraz. És una pel·lícula de terror de 1988 distribuïda per Tristar Pictures. És un remake del film, com dèiem, de 1958, The Blob, mateix títol, que va ser protagonitzat per Steve McQueen, l'original, evidentment, dirigida per Chuck Russell, amb un guió de Frank Darabont, durant 95 minuts i es classifica com a R. La filmació va ser en Abbeville, a Louisiana, i la cinematogràfica va estar a càrrec de Mark Irwin. Va tenir un pressupost de 9 milions de dòlars i un ingrés brut de 8.247.943 dòlars. És a dir, que el pressupost va ser més bèstia que els diners que van recollir. La pel·lícula us faig un 5 cèntims de més o menys com comença i l'haureu de veure per veure com acaba. Arborville, Colorado, és un petit poble que es sustenta gràcies al turisme hivernal, tot i que les altes temperatures no s'han retirat. Després d'acabar el campionat de futbol d'Amèrica escolar, el futbolista Paul Taylor s'arma de valor i aconsegueix convidar la Meg Penny, cap de porristes, i la noia més popular del col·legi. D'altra banda, el rebel Brian Flack avaria la seva motocicleta al bosc intentant saltar un pont trencat. De retorn al poble, Brian accepta ajudar a Moss, el mecànic del poble, reparant els camions de fer neu a canvi d'eines. Aquesta nit torna al bosc per reparar la seva motocicleta. Alhora, Paul i Meg surten en una cita i Kevin, el seu germà menor, enganya a la seva mare per anar a veure una pel·lícula de terror al cinema al costat del seu amic Eddie, aprofitant que el germà d'aquests és acomodador i els deixarà entrar gratis, tot i ser un film per adults. I un cop plantejada l'escena, arriba l'acció. El bosc, un petit meteorit, xoca contra la Terra. Un ancià vagabund descobreix el forat i veu que del meteorit surt un fluid gelatinós. Estem parlant d'aquesta taca de Blob, la manxa voraz, que s'aferra a la seva mà i comença a absorbir-la, a devorar-la. Brian troba l'ancià corrent embogit mentre intenta tallar la seva mà, per dir-ho així, o el tros que queda de mà, per tal de salvar-se. El segueix intentant ajudar-lo. Així es troben Meg i Paul Taylor i els tres ho porten fins a l'hospital local. Quan Brian se'n va, la substància ja ha devorat a l'ancià i ha crescut fins a la mida d'una persona. Paul i el doctor són consumits davant els ulls de Meg i posteriorment surt de l'hospital i entra en el sistema de clavegueres. A partir d'aquí haureu de veure vosaltres la pel·lícula i segur que recordeu molts de vosaltres quan éreu petits i veu veure aquella taca, aquella, no sé com dir-ho, massa, i aquell subtítol de Blob, El terror no tiene forma. fins aquí hem arribat. Us espero la setmana vinent aquí a Temps Ombrívol, a Canal 20 Ràdio, un servidor Dani Castillo. Recordeu, dilluns d'11 a 12 de la nit i si sents la repetició del programa de 6 a 7 de la tarda, dissabtes i diumenges. I fins que arribi el moment, si us plau, espero que us comporteu, que sigueu bones persones, però també que tingueu mals sons i que ho passeu malament en algun moment de la setmana. Espero i desitjo que tremoleu de por pensant que potser algú s'està observant mentre dormiu. Algú o alguna cosa, alguna massa de plop. Fins la setmana vinent, noies i nois, que ho passeu bé. Adeu!